Paraula de poeta. Encara avui respiro en català, de Pere Casaldàliga, per Xavier Marí.
Encara avui respiro en català. Si em xafo els dits, la vida a martellades. Si em sobresalta el pànic, la nit, la mort, xisclant al bosc, poruga. Si crido per l'angoixa de veure'm impotent en aquest món de mones, pardal pres a la neu i al blat de moro. Si esclato per la joia de veure el sol ixent darrere les muntanyes. Turons, serrats, carenes del meu poble. Si cerco Déu, de sobte i novament, i sempre més de l'era, com un xaiet esma perdut la mare. Si torno infant a l'úter del temps i del misteri, anant, retornem sempre. Encara avui, encara, en català crido, cerco, retorno. Encara avui respiro en català.
Paraula de poeta, una selecció de poemes de poetes catalans d'ara i de sempre. Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Llum Gavà, electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà, especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
Anem a l'òpera, amb Rosa Massaguer i Òscar Bardagí.
Rosa Massaguer, avui tinc unes ganes d'òpera espectaculars.
Doncs les teves ganes seran satisfetes perquè parlarem d'una òpera espectacular.
On m'hi portes?
Et porto a veure una òpera sobre una senyora que es diu Tosca.
És una de les obres més impressionants de la història de l'òpera, és veritat?
Home, és una de les grandíssimes obres de la història de l'òpera, és una de les òperes més representades i és una òpera que l'ha cantat tot el gran estol de veus femenines que hi ha hagut al llarg de la història.
Qui és aquesta Tosca?
És una òpera de Giacomo Puccini, és un melodrama en tres actes, amb un llibret de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, dos llibretistes que ja havien treballat amb Puccini. Es va estrenar al Teatre Constanzi, que és, de fet és el Teatre d'Òpera de Roma, el 14 de gener del 1900. O sigui, és una òpera que va pràcticament estrenar segle.
I què podem dir més d'aquesta òpera?
No acabaríem, eh? Podem dir que Tosca, podem centrar-nos en el personatge de Tosca, per exemple, i és el personatge de Tosca és un personatge que al llarg de l'òpera té una evolució bastant curiosa. Flòria Tosca és una cantant de molta fama en l'òpera i, si em permets, te la descriuré amb les paraules de la soprano Fiorenza Chedolins, que l'ha interpretat quantitat de vegades, des de que ho va fer per primera vegada l'any 1996 al costat, no gens menys, de Luciano Pavarotti. I la Chedolins fa una descripció de Tosca, que és la següent. Diu, un personatge és una dona curta de mires i prepotent, gelosa i intolerant, impulsiva i maldestra.
Uf.
I això és veritat, però aquesta no és la imatge que tenim de la Tosca, perquè això és la Tosca del començament. Al llarg de la història, el personatge de Tosca es veu sotmès a unes situacions que fa que acabi comportant-se com d'heroïna. I és curiós perquè és el mateix que li passa a l'altre, a la contrapart, és a dir, al personatge masculí. El personatge masculí és Mario Cavaradossi, és un pintor i també és no és un personatge que sembli molt interessant com a persona, però, en canvi, les circumstàncies també el porten a tenir un final del més tràgic i del més digne, alhora. I això tant passa amb ell com amb ella. Em sembla que ho podríem començar a escoltar, una mica,
doncs,
de música.
A mi em ve molt de gust, perquè, i amb una potent, no? O sigui, ja comencem fort, no?
Sí. Comencem amb una cosa, amb una ària, que els tenors pobres els hi costa una mica de fer, perquè és només de començar l'òpera, canten Recòndita Harmonia, que té unes notes molt, molt difícils. Això, per entendre'ns i per explicar una mica l'òpera, això passa en una església. Mario Cavaradossi és un pintor, té un encàrrec de fer una imatge de la Mare de Déu i està a l'església pintant aquesta Mare de Déu. L'església està buida, només apareix el sacristà, que li ajuda a donar els pinzells, li porta el dinar, en fi, fa una mica de mosso del Cavaradossi. I poques notes després de començar, el tenor, Mario Cavaradossi, canta aquesta famosa ària. Cal dir, de totes maneres, que Tosca, si féssim un top 10 de les grans àries de la història de l'òpera, aquesta òpera en té com a mínim 3. I una d'elles és aquesta, Recòndita Harmonia.
Doncs escoltem-la, que tenim moltes ganes.
Sí, i l'escoltarem cantada pel Plácido Domingo, en una versió del Metropolitan de l'any 1985, i pel mig sentirem una veu que es va colant, que és la veu del sacristà, que és un personatge còmic, mig còmic, que va apuntalant la seriositat del personatge principal.
Doncs va, escoltem-la. sí que realment és una ària impressionant.
Sí, la veritat és que sí, i a més molt difícil pel tenor, sobretot per això, perquè surten a cantar-la encara amb la veu freda, per molt que hagin escalfat, però encara, o sigui, això d'entrar i tirar-te a la piscina directament, no? Això és el que fan. I aquí l'hem escoltat per Plácido Domingo, cantada en el Metropolitan l'any 1985. Quan el pintor està pintant a l'església, abans ha entrat un personatge d'amagat. I és un personatge que és el personatge que es diu Angelotti, que és una persona que acaba d'escapar-se de la presó. I s'ha amagat en l'església amb una capella de la família. És un personatge noble i s'ha amagat a la capella de la família i sap que una seva germana allà li ha deixat una clau per poder entrar en aquesta capella. Llavors, en un moment donat, arriba Tosca a l'església. Troba la porta tancada i sent veus a dintre. I les veus que sent, ella no sap qui són, però és la de Mario i d'aquest personatge de l'Angelotti, que es coneixen. I els dos són, unes, sobretot el que acaba de fugir de la presó, són personatges liberals, oberts, que lluiten contra l'antic règim, la cosa més retrògrada que s'ha instal·lat a la ciutat de Roma. I llavors l'Angelotti s'amaga, Cabrador s'hi obre la porta, entra Tosca i li diu amb qui parlaves. I, bé, i llavors hi ha una petita escena, o gran escena, de gelos, i ella, bé, quan comença l'escena, ella va dient Mario, 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 no? Cridant en el seu enamorat. Podríem escoltar aquest Mario, Mario, Mario.
Amb un tenor potent, també.
Sí, 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 un tal Pavarotti.
Home, sí.
Ens agrada, no?
Voluminós.
Sí, sí, sí. I ella és la Mirella Freni, que la Mirella Freni va cantar molt amb Pavarotti, a part de que eren germans de llet, perquè els dos eren de Mòdena i van tenir la mateixa dida. Eren, bé, eren molt bons amics i havien cantat molt junts i entre ells hi havia molta compenetració i, de fet, aquí ho podem veure. Aquí dirigeix a Nicola Reschigno.
Sono i miei al lavoro
e dispaccio
urge l'opera lo sai
vado
tanti pel mondo.
Aspetta, aspetta. E la tavolta.
Brava!
Vedi, tomo, tornami, tornami.
Un caso.
E passi, e passi. Oh,
fino a stasera stai fermo al lavoro e mi prometti se a caso fortuna si ho treccia bionda bruna a pregar non verrà donna nessuna
lo giuro amore va
quanto m'affretti
ancora
Ara acabem d'escoltar a Pavarotti i Mirella Freni en aquesta ària en la que Tosca fa una demostració de gelosia perquè ha descobert que la Mare de Déu que està pintant el seu estimat té una cara d'una persona que a ella li sona i que no és ella. I llavors això, com que és una dona gelosa, doncs aquí li fa també aquesta escena de gelosia. Se'n va, Tosca, i llavors arriba una notícia que és que Napoleó, en teoria, ha estat derrotat a la batalla de Marengo. Perquè la història de Tosca passa en aquest període tombant del segle XIX, quan Napoleó ha invadit parts d'Itàlia i l'antic règim està apalancat a Roma. És la lluita, diguem, entre la modernitat i la reacció. Llavors hi ha aquest avís de que Napoleó ha estat derrotat a Marengo, cosa que no és veritat, però la primera notícia que arriba és aquesta, i llavors s'organitza un grandíssim tedeum en l'església aquesta de Sant Andrea de la Valle, i aquí apareix el tercer personatge de la història, que és el Baró Scarpia, un personatge, a part de reaccionari, retrògrada, tot el que li vulguem dir, és una mena de depredador sexual, lasciu, etc etc. I aquí ja podem pensar que l'objecte de la seva lascívia pot ser Tosca. S'organitza un grandíssim tedeum amb una orquestació monumental, hi ha una potència orquestral impressionant i una grandíssima potència vocal, perquè comencen a sortir escolans, capellans, es fa com una mena de processó, la gent del poble, o sigui, és una grandíssima escena que, segons en quines posades en escena, allò és com Hollywood, per dir-ho així, perquè si sobre el teatre és molt gran i té molts mitjans, com per exemple el Metropolitan, doncs bueno, fan unes posades en escena realment de cinema.
La versió aquesta, per això, està feta en un gran teatre, el Royal Opera House, no?
Exacte. El que sentirem està fet en la Royal Opera House, dirigeix Antonio Papano, i llavors aquí hi ha una cosa que val la pena dir. El personatge aquest del Baró Scarpia és un personatge, com he descrit, molt pervers i molt dolent. És cantat per un baríton. Hi ha barítons que, per la seva bonomia natural, no l'acaben de quadrar, aquest personatge, perquè necessita ser un transmetre maldat, perversió. I en aquest que escoltarem, el dolent i pervers és el baríton galès Brian Terfel, que fins i tot, vocalment no, però en la representació, en el vídeo, es passa de rosca de dolent, d'expressió, sí. Però en canvi vocalment no, i fa un gran baró Scarpia.
Doncs tanquem el primer acte.
Exacte, així acabem ja el primer acte.
Amb aquest tedeum.
Sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non ho visto, confedi.
Sta bene, ti consegno.
Palazzo Farnese. Tua
cor s'annida scarpia.
Acabem d'escoltar a Bryn Terfel cantant el paper de Baró Scarpia en una producció de la Royal Opera House de Londres dirigida per Antonio Papano.
I ara entrem al segon acte.
Ara anem al segon acte.
I continuem parlant d'aquest argument, d'aquesta història, d'aquesta tosca.
Tornem al segon acte, però amb una petita referència al primer acte, perquè mentre hi havia tot aquest grandíssim i monumental Te Deum, l'Escàrpia, que està present, evidentment, i també està present Tosca. L'Escàrpia és llest. I llavors es dona compte de que ell té una manera de conquerir Tosca, i és a través de la gelosia, perquè veu que ella és una dona gelosa. I llavors prepara tot un estratagema per seduir-la, o com a mínim per aconseguir portar-la en el seu palau, per satisfer la seva lascívia. I llavors ja entrem en el segon acte. I el segon acte passa al Palau Farnese, que és on està instal·lat el Baró Scarpia, que de fet el Baró Scarpia el que és el cap de la policia de l'antic règim. Tosca està cantant allà a prop i llavors la convida a pujar en el seu despatx, a la seva habitació. El que Tosca no sap és que Scarpia ha enviat els seus esbirros a detenir a Mario, el pintor. perquè ha arribat a la conclusió de que Mario ha ajudat a escapar en el personatge aquest que originalment havia fugit de la presó, que era el personatge aquest de l'Angelotti. Llavors, ella, Tosca, no ho sap això, puja a les habitacions del Baró Scarpia. El Baró Scarpia està allà disposat a sopar i llavors comença una mena d'escena de seducció per part d'ell. Ella el repugna, però hi ha una mena, en el fons hi ha una mena d'atracció fatal per part d'ella, fins al moment en què apareix els esbirros amb el Mario Cavaradossi i ella es dona compte de que allà està passant alguna cosa que a ella se li escapa. I llavors ell li diu, amb ella, li diu, no diguis res, tu no diguis res, calla, no diguis res, a mi m'estan torturant, i de fet l'han torturat i se senten crits de com el torturen, però tu no diguis res, no, tu no diguis res. I llavors ell es dona compte de que tot aquell atac original de gelosia estava equivocat, perquè no era una gelosia pensant que el Mario estava interessat en alguna altra dona, sinó que veu que allà hi ha algú i que ella ha de defensar Mario. Es tornen a emportar en el Mario, es van sentint crits, com el torturen, perquè volen que digui on està amagat el personatge aquest que havia fugit. Al final, mentre estan allà, entre la tortura que passa a l'habitació del costat, l'Escàrpia que vol seduir amb ella, ella que no sap què fer, arriba la notícia de que realment la batalla de Marengo no l'han guanyat els reaccionaris, sinó que l'ha guanyada Napoleón. Amb la qual cosa, l'escena canvia una mica, però tot i així el poder encara el té l'antic règim i Mario se l'emporten. Ella, pressionada pel Baró Scarpia i per salvar en el seu home, confessa a on està amagat l'altre. I llavors, clar, aquí és un joc que ella es veu obligada a fer perquè ella vol salvar el seu enamorat i llavors explica a on està l'altre i la policia el va i el detenen. I llavors ella es veu com una mica perduda, però alhora pensa que el deixaran anar en el seu enamorat. Però no és ben bé així. I al final ella, bueno, diu quin és el preu, està disposada a tot, com tal de salvar el seu enamorat, i l'altre ja li insinua què és el que vol, i ella diu, molt bé, jo estic disposada a entregar-me a tu, però abans vull un salvoconduit per mi i pel Mario. I el baró el fa, i el firma, i li dona. I en el moment aquest, en què l'altre està fent el paper, Tosca veu un ganivet al sol la taula. I què fa?
Ai, sí?
Exacte. Agafa el ganivet i li clava, i mort. El baró el mata, llavors amb una escena així com tota molt espectacular, amb un final d'acte que és terrible, perquè ella, quan el té mort allà a terra, s'ha donat compte del que ha fet, i llavors ella és una dona molt religiosa. I llavors fa una cosa estranya, en el sentit de que qualsevol diu, el que has de fer és fugir corrents d'aquí. Llavors no, ella agafa unes espelmes, posa allà unes espelmes, allà no sé què, li posa una creu al pit, i llavors ja l'acte acaba amb una frase d'aquelles impressionants, que si això ho diu, segons qui ho digui, posa la pell de gallina, que és la de dir, i davant teu tremolava tota Roma. Davant tia te tremava tota Roma.
Arribem al final del segon acte, però abans hem d'escoltar alguna cosa, no?
Exactament. Doncs mira, podem escoltar un tros que canta, el Baró Scarpia, al començar, quan ell pensa que realment aconseguirà aquesta dona, que és un tros, una ària que diu Tosca è un buon falco, i aquí el canta un dels grans barítons que ha fet aquest paper, que és en Tito Gobbi. És una gravació de l'Òpera de París de l'any 58.
Domani sul palco vedrà l'aurora Angelotti e il bel Mario al braccio tendere.
Tosca è a palazzo, un ciambellanne uscia pur ora in traccia. Attenderai la Tosca in sull'entrata, le dirai ch'io l'aspetto finita la cantata. O meglio, questo biglietto e la verrà.
Acabem d'escoltar Tito Gobbi cantant aquesta ària del Baró Scarpia amb una gravació de l'any 58 feta a l'Òpera de París.
I ara, Rosa, arriba un altre dels moments àlgids del programa, sí, que és una altra de les àries potents del món de l'òpera, aquestes tres que anunciaves al començament del programa i que estan dintre d'aquest top 10.
Doncs exacte, ara arribem a la segona del top 10 aquest, que és Visi d'Arti, que és una àrea que canta ella, canta Tosca, quan es veu perduda en aquell despatx del palau del Baró Scarpia, es veu perduda amb el seu enamorat torturat, l'altre que la vol aconseguir sigui com sigui, i ella es troba una mica així. Llavors canta una cosa meravellosa que diu això: jo he viscut de l'art, he viscut de l'amor, Visi d'Arti. I això, en fi, és la gran ària magnífica que canten totes les sopranos, però n'hi ha una que cantant això excel·lia. I
ja
es deia...
m'imagino, Maria Callas.
Ara, molt bé, molt bé. L'escoltarem en un enregistrament del Covent Garden de l'any 1964.
Escoltem-la, Maria Callas.
Visi d'Arti.
acabem d'escoltar aquesta Maria Callas en aquest impressionant Visi d'Arti enregistrat al Covent Garden l'any 64.
I amb ella arribem a l'acte tercer de l'òpera Tosca, i que també té moltes coses a explicar.
L'acte tercer, resulta que estem al Castell Sant'Angelo, a on t'han portat presoner en el Mario Cavaradossi. Tosca havia aconseguit, fent signar aquest salvoconduit en el baró Scarpi, en l'acte anterior, la possibilitat de que els dos marxessin, però el baró Scarpi li diu sí, jo firmo això, vosaltres marxareu, però no podeu marxar així com així, llavors farem veure que la fusellem, perquè amb ell l'hauríem de fusellar, farem veure que la fusellem, però tranquils, que no passa. Però hi ha un... pots imaginar que... com que dins de la seva perversitat això no és res més que un engany. Però, en fi, ella s'ho creu, estem en el Castell Sant'Angelo, ell està presoner allà, i llavors hi ha un canvi de guàrdia, hi ha una cosa molt bonica, que se sent un pastor del camp de Roma que canta una cançoneta molt bonica, molt bonica, i llavors apareix el Mario i li demanen al guardià paper i llapis perquè vol escriure, es vol acomiadar de Tosca i, de fet, es vol acomiadar del món. El guardià li dona, a canvi, evidentment, d'alguna cosa, i llavors comença, intenta escriure'l, però, esclar, no l'escriu i el canta. Canta la tercera àrea d'aquest top ten que dèiem abans, que és El Uccevan le Stelle.
Amb un conegut, gran tenor.
Amb un gran tenor, que també és una àrea coneguda per molts com l'adeu a la vida, perquè, de fet, ell s'està despedint de la vida amb aquesta àrea, perquè ell, clar, ell està convençut de que la fusellaran. I l'escoltarem amb un grandíssim tenor. Jo penso que per mi ha sigut dels millors que l'ha fet, que és Jaume Aragall. El canta en una producció amb la Quirite Kanawa i que es va fer amb la Welsh National Opera i la National Philharmonic Orchestra.
Doncs escoltem el Jaume Aragall. Gran Jaume Aragall.
Gran Jaume Aragall cantant El Uccevan le Stelle. Posa bastant la pell de gallina.
Hem escoltat molta referència a Roma en aquesta òpera, i Roma realment té molta història dintre d'ella.
A veure, Roma és el gran escenari protagonista d'aquesta òpera, i a més una part molt petita de Roma, perquè tot passa en uns llocs molt propers. Comença a l'església de Sant Andrea de la Valle, que està en el Corso Vittorio Emanuele, el centre-centre. Després se'n va al Palau Farnese, que està a la plaça Farnese, que està a molt poca distància. I després al Castel Sant'Angelo, que està a l'altra banda del riu. És un recorregut que, de fet, jo convido qui vagi a Roma que el faci, perquè l'església és una meravella i el Palau Farnese no es pot visitar, és la seu de l'ambaixada de França a Itàlia, però la plaça és preciosa, té una plaça allà amb unes banyeres romanes magnífiques, i després el Castel Sant'Angelo, que sí que es visita. L'únic és que s'ha de fer potser molta cua perquè hi ha molta gent. Vull dir que és un recorregut real sobre una Roma determinada, aquesta Roma del tombant del segle XVIII-XIX, i és molt real aquesta Roma. I és molt, i clar, és molt present en tota l'òpera.
I també s'ha arribat a fer una pel·lícula.
Exacte. Hi ha una tosca en pel·lícula feta per Plácido Domingo i la Caterina Malfitano que es va fer en aquests llocs reals. I la veritat és que està bé. Més fa gràcia perquè veus amb molt detall els llocs de debò, perquè en el teatre te'ls poden representar, però ja no són de debò. I en canvi allà doncs, els veus i la veritat és que està molt bé aquesta Roma.
Al Liceu s'ha representat molt, Tosca?
Al Liceu, és sí, molt. No arriba a 200 representacions, però gairebé 200.
Déu-n'hi-do.
Sí. De fet, es va estrenar al Liceu dos anys després de l'estrena absoluta. Es va estrenar, si a Roma es va estrenar l'any 1900, al Liceu es va estrenar l'any 1902. I una de les primeres representacions que es va fer l'havia interpretat de l'Ariclea d'Arclé, que va ser la tosca original de l'estrena absoluta. Després, tosques al Liceu n'han passat moltes, però en el record dels aficionats, sobretot dels aficionats més antics, n'hi ha una imborrable, que és la Renata Tebaldi. La Renata Tebaldi la va fer moltes vegades aquí al Liceu i sempre amb un grandíssim èxit. I a més, era una